el president del país. Amb aquesta informació arribam a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Anys amb tu.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
Xiu-xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i continuem, perquè ara és moment de conèixer...
Gent que fa coses.
I avui, qui fa coses és...
Alexandre Alemany, l'escriptor de la saga L'era dels foners balears. El Mediterrani està en guerra. Segle IV abans de Crist. Pirates, batalles... i ambició decideixen el destí dels pobles. Enmig del caos, els foners balears lluiten per sobreviure en un món on només els més forts escriuen la història.
Alexandre Alemany, benvingut a Xiu-Xiu, com anam?
Moltes gràcies.
Alexandre, igualment.
Va bé, va bé.
Tu proposes un viatge a les Balears de l'antiguitat. Mm-hmm. Com us hem d'imaginar aquesta època? Ho ha fet bé, Xavi?
Sí, ho ha fet beníssim. Ha fet una entrada coronuda. No l'hagués fet millor. Jo no l'hagués fet millor.
Bé, he de confessar que ho he tret del teu Instagram, d'una publicació. És literalment és allò que estava escrit.
Sí, forma part de la sinopsi de llibres. Exacte, exacte. Sí, a més, hem d'imaginar un Mediterrani convuls. Un Mediterrani on Grècia i Cartago lluita per convertir-se en... qui controla el comerç. Uh-huh. Comerç vol dir dobbers, comerç vol, dobbers vol dir poder, i estem aquí enmig. I aquí enmig que hi ha els foners balears. Uh-huh. I els foners balears, que tenien d'especial? Doncs que eren els guerrers més cercats. Eren més cercats per què? Perquè eren foners, eren guerrers especialistes. Se'ls considerava els millors foners de tota la Mediterrània. I per què servien? Per destrossar els escuts i les cuirasses de l'enemic com si fossin de mantega. Això m'ho diuen els historiadors de l'època. M'ho diuen que els destrossaven com si fossin de mantega. Varen ser, fins i tot, anomenats catapultes humanes.
Uau!
Estrejaven en els assetjos, rompien... Quina era la idea? Tu agafaves els foners, rompies els escuts, les cuirasses, rompies la línia enemiga i després tu entraves amb el teu exèrcit i aniquilaves.
Per tant, has fet una trilogia de foners, bàsicament, entre mm-hmm. altres. Però, clar, és una novel·la històrica. Mm-hmm. Quanta d'art hi ha de realitat i quanta hi ha de ficció, tot plegat?
És a dir, el marc històric és real. Jo he fet tot l'esforç possible per mirar de ser el més acurat possible i m'he basat en fonts històriques, m'he basat en estudis arqueològics, en llibres de text i de més. I en el final, diguem, la trama és ficció, els personatges són ficticis, però l'entorn, la societat, els problemes que tenien, les guerres que apareixen, tot això és realitat.
Perquè tu, Alexandre, ets aficionat a la història, a l'arqueologia, en estira en fona, conta-mos d'on neix aquest interès per...
Jo en realitat sempre m'ha agradat la història. Jo va arribar a un punt quan vaig acabar el batxiller que vaig decidir que havia d'estudiar i vaig demanar consell a mon pare i mon pare m'ha dit i vaig dir, jo és que vull estudiar història. I m'ha dit, primer estudiar alguna cosa que te doni de menjar i després ja estudiar la història. Vaig estudiar turisme, mai m'ha faltat la feina, però quan va arribar el moment de poder estudiar història no he trobat el moment. Però això no ha fet que no, jo no hagi deixat de tenir interès per la història i de llegir-me tot el que queda a les meves mans, uh-huh. i de novel·la històrica moltíssima, també assajos i de més, i els foners balears és una figura que jo trobo que sempre s'ha quedat sempre amb una anècdota històrica que tothom coneix, els foners i tal, però jo volia aprofunditzar una mica més.
I ara mos presentes aquesta novel·la, aquest llibre, Foners de Tussis, Alexandre Alemany Mollà, L'era dels foners balears, és una trilogia, com dèiem, perquè tu en el principi descrivies aquest context històric i aquests homes, els foners, i jo m'imaginava superhomes, Alexandre. Eren superhomes, els foners?
Eren persones com tu i com jo, el que passa que vivien en un entorn molt més complicat. I clar, que havien de fer era sobreviure. I en el final, doncs, el que hi havia al seu voltant era guerra, ells eren molt bons en el seu, nosaltres ens dedicàvem a anar a escola, aprendre a llegir i escriure i moltes altres coneixements, i no sabien tirar en fona. Ells no anaven a escola, però tiraven en fona millor que tots els foners que tenim avui.
Jo quan era petit, per explicar-me l'habilitat dels foners, me deien que els hi posaven el berenar en els nins damunt un arbre.
Correcte.
Això no sé si és vera o no. I en sa fona l'havien de tomar...
És correcte.
És correcte,
això. Almenys,
com és això?
És a dir, això és el que ens ha arribat dels historiadors contemporanis, o el més aproximats possibles a l'època.
Què ho fèiem per entrenar?
És a dir, era la manera...
No,
d'educar.
És a dir, posaven el berenar a un arbre...
Correcte.
Ja, el berenar, jo què sé, una poma, no ho sé, ni de
vitrigana. És que, clar, jo m'he imaginat en aquella època, el berenar d'aquella època...
S'entrepà, jo m'he imaginat, ja, el paper de plata i tot.
Estava per amb una galleta de dinosaurio...
No hi havia una carmanyola, no hi havia la carmanyola ni res.
Ser galleta d'oli dalt de l'arbre.
Clar, el que ens diuen les fonts històriques era que els hi posaven el pa. El pa, l'aliment, el que fos. I també diuen que els que ensenyaven eren les mares, perquè els pares moltes vegades estaven ausents, estaven en una batalla o una altra, o no se podien encarregar i ho feien les mares.
Per tant, Alexandre Mem, aquesta saga, aquesta trilogia, acabes de presentar el tercer llibre,
correcte,
però m'agradaria saber personatges, un pot d'acabar, la trama, com funciona això? En què, primer llibre, segon llibre, tercer llibre...
Ah, clar que sí,
un poc, Mem.
Clar que sí. És a dir, el primer llibre jo vaig voler començar pel començament, que passa dels foners, tothom coneix la Segona Guerra Púnica, tothom sap que els foners balears varen estar en Aníbal, que varen tenir moltes batalles. Està molt bé, però jo volia agafar un període... Volia començar des del començament. Aleshores, què vaig fer? Vaig cercar les fonts, en Diodor Sículo Montserrat, de la primera batalla on varen participar els foners, que va ser les guerres sicilianes. En la batalla de Montecnomon, que és la batalla que surt a la primera novel·la, la de Fills de Clumba, i aquesta és la que vaig contar al principi. Després vaig considerar que necessitava un segon llibre per poder parlar no només dels foners balears a Mallorca, sinó de com eren la vida de... Clar, hem de pensar, els foners balears vivien en una societat que avui en dia coneix com a post-talaiòtica. Aleshores, a Menorca, molt famós, la Menorca talaiòtica, que ha estat anomenada Patrimoni de la Humanitat recentment, doncs aquí volia xerrar de les diferències entre la Menorca talaiòtica i la Mallorca talaiòtica, i també volia xerrar d'Eivissa, perquè Eivissa no eren talaiòtics com nosaltres, sinó que tenien una societat molt més avançada, d'origen púnic. Van ser colonitzats per els fenicis en segle VII. I en aquesta tercera ja vaig trobar que hi havia coses que m'havien quedat per explicar de la primera. Què he fet? He pegat un pot enrere. Me'n vaig contar la història dels pares, que la primera novel·la ja toca una mica, però aquí ja m'ho fica més profunditat. I aquí què toc? Doncs toc més el que era la pirateria balear, perquè va ser els casos bèl·lics que els romans van utilitzar per decidir conquerir les illes, no? Com a el motiu pel qual conquerien, i també deixar més de lo que era la cultura post-talaiòtica, de llavors em fico una mica més en com era l'estrat social, com devia funcionar, perquè, clar, són coses que, desgraciadament, no coneixem la ciència certa, perquè el que m'ha arribat són d'historiadors romans i grecs, principalment, i contant el que els interessa.
I, clar, ara tu xerres de totes aquestes guerres, però molta gent probablement no ho sabia, tot això. Creus que falta un pot de coneixement de la història de Balears? Sobretot la més antiga, que probablement a les escoles tampoc
se passa una mica més de puntetes, el que han dit. Se queda una mica més amb una anècdota. Tots coneixem la figura de foner balear, però potser... És a dir, jo, perquè m'agrada molt el tema i m'he ficat fins als fons i sé que hi ha 4 segles de foners balears. Però si te quedes en el que te conten a l'escola, doncs te quedes en Aníbal, la Segona Guerra Púnica, i ja està.
I per què creus que els foners de les balears varen ser tan temuts arreu de la Mediterrània?
Precisament perquè... bé, el que molts diuen en Diodor Sículo era que eren els que tiraven més fort, amb més precisió, i els que tiraven els projectils més pesats. M'ho arriba a dir que tiren projectils d'una mina, que venien ser uns 436 grams, que eren mig quilo de projectil, que ja n'hi ha.
I la velocitat no la poden saber de cap de les maneres.
No, no? Però... amb estudis moderns hi ha documentals, hi ha documentals en el canal d'història, que van agafar un foner menorquí, en Toni Pons, si no recordo malament el nom, que està campió de Balears, i ell feia, en aquest documental, que era un documental estranger, ell tirava, i li midava en la velocitat de la pedra, quan tirava un projectil de plom, que també varen fer servir, també li midaven, però no me'n recordo la velocitat.
Alexandre Alemany és també, a banda d'escriptor, ell és ingenier en turisme, ho ha dit, però també has fet feina de guia turístic.
Correcte.
Quan fas les visites, imagino que per Palma o altres zones de Balears, els expliques amb aquest entusiasme
totalment.
Tot aquest món dels foners,
totalment,
i com
totalment.
Responen?
Doncs millor del que un podria pensar, perquè en el final el públic diguem, si tu tens passió per alguna cosa, això és com el professor, si tu tens un professor que xerra sense ganes, pues, l'alumne s'adorm. Doncs amb els turistes passa el mateix. Si tu ets una persona que xerres amb passió, aquells turistes que no tenien ni punyetera, ni que eren de foners, ni que aquí vivia gent fa més de 2.000 anys,
s'avorreixen, se desconnecten.
No, al revés, és a dir, si tu tens passió, el que fa és... se pugen en el carro.
D'acord, connecten.
Tu connectes amb ells.
Però on anau? Per quines zones els adus?
Doncs, els 3 anys que vaig estar fent de guia local, els aduien... Bé, començàvem el parc de la mà, els aduien a l'estatua del foner, i aquí és on jo m'esplayava xerrar dels foners i del talaiòtic i tal, i després... passàvem ja cap a la catedral, després passàvem pel Palau Episcopal i seguíem fins a plaça Reina, després plaça Major, etc. I al final fèiem una mica tot el que és el casc antic de punta a punta, i xerraven de totes les històries dels Balears, des dels talaiòtics primer fins a lo darrer, fins al segle XX, ja quan arribàvem a la plaça Major.
No només n'Alexandre té gran coneixement de la història i de l'època dels foners, sinó que ell mateix, no ho sé, ara mos ho confirmaràs, Alexandre, ets foner.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi.
Ets foner, Alexandre?
He tirat en fona.
D'acord.
He tirat en fona, vaig estar tirant un any, me vaig federar, vaig estar a un club, que és important saber que tenim l'única federació de tir de fona oficial, amb un reglament, és l'únic lloc on s'aprèn el tir de fona com un esport real, és aquí. I jo vaig estar tirant. Mai vaig ser massa bo, però sí que puc dir que alguna diana s'hi vaig fer, i durant aquest any que vaig estar tirant va ser una experiència molt guapa, però per circumstàncies de feina, feia feines cada setmana, m'ha costat molt arribar a les tirades, i ho vaig haver de deixar, i després ja, doncs, altres interessos, altres coses, no puc continuar.
Però sí que és vera que també has participat a recreacions històriques, vull dir que, per exemple, vos heu vestit de foners.
Correcte, sí.
Com és això?
Jo form part de lo que és l'Associació Cultural Mare Magnum, Balears, i allà fent recreació històrica de l'època romana. Clar, jo m'he vestit tant de foner com de legionari com de gladiador. Quan dic vestir, me refereix que intentant ser el més fidels possibles, és a dir, no mos posàvem d'eurocarnavales.
És a dir... no és una fressa, és un vestit.
Correcte, és a dir, nosaltres mirar... és a dir, aconseguim Si era, si l'espasa era de ser, no la feien de plàstic. Si, si la cota de malla era de ser, la feien de ser. Si el vestit era de lli, no la feien de cotó.
Vos ajustau a
lo, que sigui el més històricament
correcte. A les indicacions històriques.
Mm. Però, és a dir, jo m'agradaria l'atenció. Què hi ha allà, en aquest món de recreacions, d'escriure un llibre dels foners de Tussis? És a dir, què hi ha en tot això que tu t'encisa tant d'aquesta manera i te genera tanta atracció i te sedueix tant?
Jo el que més me va cridar l'atenció era, sobretot, època romana, han passat 2.000 anys, hi ha tantes coses que som iguals que els romans...
Que és com, per exemple?
Que, pues, tenien una societat, tenien política, tenien corrupció, tenien jocs, tenien esports, bé, no esports com a tal, però sí que tenien espectacles per la població. Avui tenim el futbol, llavors es tenien lluites de gladiadors, carreres de carros, és a dir, avui tenien la Fórmula 1, és a dir, que tenien el cantarillat, tenien...
Sí,
que,
sí,
clar, en el final són com tantes coses, que tantes similituds, que a vegades, que és una època que sempre m'ha fascinat, pot ser molt antic, sempre m'ha fascinat, inclús més que el medieval, perquè el medieval sempre és vera que ara s'està desmitificant, no? Però sí que era com una tornar una mica enrere, no? Com que moltes coses d'aquesta època romana se varen perdre, i per això m'interessa tant el món romà, i per això vaig estar ficat a Maremà en un Balears, i també per això sempre m'ha cridat tant la història, sempre m'ha cridat tant els foners, i de més.
I a Mare Magnum, en aquestes recreacions, per qui les feis? És a dir, en quin context?
Originalment Mare Magnum va sortir per fer un festival de cultura clàssica que anava sobretot a focalitzar cap a les escoles. Fa un fòrum escolar i conviden a escoles de tota Mallorca que van fins allà i els hi fan diferents tallers sobre l'època. No? Ara, recentment, s'ha incorporat una secció més de caire militar de la Legió Romana, que és on jo vaig entrar, me vaig incorporar a Mare Magnum, i aquí estem més, potser més focalitzats cap a la recreació, més que a realitzar tallers cap als infants, cap als escolars, i ara tot s'està fusionant i estem una mica, doncs, jugant una mica en les dues coses, en el que és la recreació i en el que és la didàctica, diguéssim.
Alexandre Alemany ha escrit la saga de l'era dels foners balears i, bueno, ja ho sentim, és un apassionat de l'antiguitat, de tota aquesta època, aquesta època dels foners romana. Però, bueno, ell diu que ha estat foner, el manco s'hi ha vestit, legionari i gladiador. D'aquests tres papers, en quin te quedes?
En quin me quedes? Doncs ara... recentment estic... ara estic preparant un combat de gladiadors que farem el proper 28 de març.
Perdona, un combat de gladiadors?
Sí, combat
com
de gladiadors.
Com és això?
Bé, evidentment farem una adaptació.
A mort?
No, ho farem a punts, val? Ho farem a punts perquè no vull matar el meu company, és molt jove, té 20 i pocs.
Estaria justificat pel bé de la història.
Totalment. Però sí que al final... Ens han documentat bé, han cercat informació, han decidit quins tipus de gladiadors, perquè hi havia categories de gladiadors, hi havia tipologies, i nosaltres...
Estic al·lucinant.
Mos hem adaptat. Jo faig de traci, per exemple, el meu company fa de retiari.
Però i quan serà allò, en això?
Això serà 28 de març en els Jardins de la Misericòrdia de Palma. A les 6:30 serà el combat, però bé, durant tot l'hora baixa se faran diferents actes, diferents teatralitzacions de situacions que sonaven a l'època romana.
A les 6:30 serà el combat. Has apuntat?
Perquè vol pegar un botó xiu-xiu.
No, però jo vull veure un combat. Jo no he vist mai un combat.
No, jo tampoc. A lleons n'hi haurà?
No. Feres no. No, els gladiadors només lluitaven contra altres gladiadors.
En aquest cas, Alexandre, aquest combat, fora broma, serà en els Jardins de la Misericòrdia, correcte. Però a quines zones de les Balears se situen com a els nuclis potents de foners superhomes que destacaven?
Clar, realment, quan xerrem de Balears a època clàssica, m'ho referim, és a dir, els autors clàssics no se refereixen a les quatre illes, només se refereixen a Mallorca i Menorca. Aleshores... Aquí són les dues illes d'on traien els foners balears. Principal, tu on trobis un poblat postaleiòtic, d'allà traien foners.
D'acord.
És a dir, tant a Mallorca com a Menorca. Llocs que jo recomanaria visitar, si vols saber més sobre els forners balears, jo te recomanaria principalment Sant Forners. Sant Forners és un jaciment que està molt ben documentat, el museu és molt complet, molt didàctic, i la veritat és que et dona realment informació que val la pena. Una informació que val la pena, i a més és et pots veure, tocar, i està ben explicat.
Sant Forners a Montuïri,
eh? Correcte, Montuïri, sí, sí. Seria un dels jaciments que jo recomanaria. I també... Ai, no m'ha sortit.
Bé, n'hi ha molts, n'hi ha per triar.
Sí, n'hi ha tants, n'hi ha tants per triar.
N'hi ha tants. Escolta, Alexandre, te sents còmode amb nosaltres?
Totalment.
Vinga, Ida, tenim-nos a jugar una mica? Poden en l'època dels foners?
Poden jugar.
Volen dir que t'agraden els jocs de rol?
Sí, m'agraden els jocs de rol.
Vinga, Ida. Sí, continuem en directe, així o així, amb la companyia d'en Alexandre, i ara volem jugar amb ell, un apassionat de l'època històrica dels foners, post-aleiòtica. A què podem jugar? A Tiranfona, per
anem,
exemple?
Anem, per exemple.
Tiranfona a la ràdio, superradiofona.
A Dutxafona, imagina, Alexandre.
Sí.
Ah, molt bé, ja està.
No, a veure...
Llavors mos hi ha res, diré tot al vegades.
Atenció, perquè jugarem a Porc Mort. Ha jugat?
No.
És un joc de rol real basat en rondalles mallorquines fet per uns mallorquins, i els personatges de la cultura popular de les Balears participen en aquest joc. De fet, nosaltres vam tenir el plaer de jugar una mica amb els creadors de Porc Mort.
Qui vos fa il·luciosa?
Jo m'agradaria ser foner.
Vale. Jo vull ser geperut.
Tu ets geperut.
Jo vull ser geperut. Jo vull ser una bruixa.
Tu una bruixa. Molt bé. Pues, pots invocar un níbul de cigarres que envolten un enemic i li fan mal.
Sí.
Jo seria el Legolas.
Un guapo.
Sí. I ella seria el menut.
Sí, exactament.
En Gollum.
Talment.
No, no. En Gollum no.
A veure...
Nam,
anem per feina. Bé, ja us en diu, mos ho van passar tan bé que el repetirem en Alexandre, un autèntic foner, però l'han de fer una mica més radiofònic, Xavi.
Exactament, hem de dir que no és un calc de Porc Mort, no li fa justícia en el joc això que farem aquí, però se li sembla. Primera passa. Preu atenció, Jordi, Alexandre, Inés, heu de triar un personatge, d'acord? Jo crec que en esteu cara està clar, perquè series el foner...
L'Alexandre te va bé, el foner.
Sí.
Però com que en Jordi i en Inés també juguen, perquè han de jugar, i dels recordarem. Pelussa, Sonza, Atgeperut, Cavaller, Foner, Savi o sa Bruixa? D'acord? Mm. Foner és hàbil a distàncies llargues, té una carta màgica de criar tan fort que torna l'enemic sort. Atgeperut és astut i té un punyal. Sa carta màgica és sa rapidesa. El cavaller és ràpid i va en cavall. Carta màgica d'una espasa de 6 metres. Parau atenció. Després el savi té experiència i és un pou de saviesa. I sa carta màgica de niguls i llamps. Sa bruixa té podes i sa carta màgica és un nigul de cigarres.
Jo vull ser una bruixa.
Molt bé.
Ara m'ha llevado.
Ah, val, ser tu sa bruixa.
No passa res, jo seré el cavaller.
Molt bé, per tant, una bruixa, un cavaller i un foner. Jo, escolta, jo me sentiria protegit com a mínim. Situació 1. Una bruixa, un cavaller i un foner arriben a una possessió a Sant Macià. Sou els protectors del porc, un dels terratinents d'aquelles contrades. Saben que el dimoni Cucarell li vol fer sa pell i l'heu de protegir. La qüestió és que arribau i trobau sort o maceta. I el porc, cantant una vella cançó. I ella vos explica que una història mentre té la mirada fixa en un pou.
A mi el dimoni me va venir a cercar i me va voler tirar dins un pou. No me va atrapar mai. Per això som aquí, amb el porc, perquè me protegiu a mi també.
Aleshores, apareix el dimoni botant el corral amb sa forca, agafa sort o maceta i el porc... agafa sort o maceta i en el porc i tira el tira dins el pou. Ah. D'acord? M'enteneu, de tira tot d'or dins el pou. Què feis? I heu de ser creatius en sa resposta. Recordeu les vostres habilitats. D'acord, bruixa, cavaller, foner, què feis?
El foner tenia, era hàbil a les distàncies llargues i tenia una carta de cridar tan fort que torna a l'enemic sort. Va. Què faria el foner per treure...
I els de més que feis?
La bruixa...
El nigul de cigarres...
Exactament, molt bé. I el cavaller és ràpid, I té ràpid. Una carta màgica...
Té una carta màgica amb una espasa de 6 metres.
Una espasa de 6 metres.
I va en cavall.
Jolín, 6 metres d'espasa, ja n'hi ha. També vas a distàncies llargues, tu, eh? Val.
Què faríem, Foné? Tu com andes?
Home, el problema és que ja han tirat un esport aquí.
Però
ens han
de rescatar.
S'ha de rescatar, com que m'ha
dit. No estan
per tant, jo tenc... Estan dins el pou. Per tant, jo tenc l'espasa de 6 metres que puc ajudar-los amb l'espasa, no?
Sí, però no s'han de tear. Li donarà la volta a l'espasa, m'imagino, no? I l'agafarà... Te'n venerà la mà, a lo millor. Jo te dono un tros de la meva túnica perquè te'n venin les mans i puguis agafar l'espasa pel fil.
Molt bé, m'agrada.
Que bona.
I així pots baixar amb l'espasa.
Molt bé.
I mentre ens hem d'ocupar del dimoni cucarell.
Exacte. I el dimoni cucarell, què t'apareix si li... llevam sa vista, li nublam sa mirada, sa vista, amb un núvol de xigales.
M'apareix perfecte.
Molt bé, tot això, aquest plantejament, són molt intel·ligents, creatius, són fantàstics, però sa sort la determina un dau digital que jo tinc aquí en el mòbil.
Ai, no.
I es dau, si és un número alt, tindreu èxit, si és un número baix, fracassareu.
Sortirà un 1, segur.
Txan, txan, txan.
La llei de Murphy.
I ha sortit un... Un 5!
Un 5.
Molt bé, per tant...
Home, provat, raspat.
Bueno, el dau de quantes cares és?
No, de 6.
Ah, de 6.
Ah,
sí.
No, t'ha d'un 9.
Pensava de 20.
No ha tingut èxit, heu tingut molt d'èxit.
Ah, va.
Exactament. Per tant, procurau aquesta solució i ha anat beníssim.
Que bé.
El tret de l'espoir és el Tomaseta, i ara el Tomaseta se converteix en un ogre enviat pel dimoni i enverga una cosa en esport que amb tanta força comença a volar i volar, i veig que se'n va i es fa petit. Però, bueno, ja vendria la següent pantalla, que ja no li donarem més recorregut en això.
Alexandre Alemany Mollà, ha estat un gust tenir-te aquí. T'ho has passat bé amb el joc?
Totalment.
Haguessis jugat tot el vespre, però...
Sí, i tant.
Ja t'ho he engrescat.
I tant.
Foners de Tucis, l'era dels foners balears, una trilogia d'en Alexandre Alemany que recomanam moltíssim, la veritat. Perquè vas escoltar-te, ho fas amb una gran passió, així que torna a voler i ja saps on som.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer estar aquí.
Vendrem un escombat, dia 28.
Alerta.
Perfecte.
Però no participarem, o sigui, tu vols...
No, públic. No. Fan e circ, no era així? No. O com era?
Fan i circ, fa i circ, sí. Fa i circ.
Tres ràdios, diversió.
Notici d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Mònica Borràs amb el seu...
Aquell moment. Gran moment.
Exacte.
Momentasso.
Mos havia quedat en blanc. Mònica, com estàs tu? Que vens d'un viatge, apassionant.
Apassionant.
Conta-ho en els oients, perquè segurament tindràs una mica d'enveja si són aficionats a la música.
Sí, bé, els que coneguin en Morrissey ja saben que no actua massa. L'any passat va anunciar una actuació a Madrid que coincidia amb el Mallorca Live aquí. I jo me va saber greu, però hi vaig anar i el dia abans va cancel·lar, perquè va dir que tenia sinusitis.
Ui.
I dius, bueno, vale, clar, i tota la gent, jo, per exemple, me vaig perdre el Mallorca Live d'aquí per anar allà. Però bé, dius, t'ho prens bé. Però resulta que hi ha una pàgina on els fans van afegint cada vegada que anul·la, i dur d'haver gairebé 400 concerts anul·lats.
Ell és aficionat a anul·lar.
Anul·lar, ell és
capritxós. Però tot i així continua sent... tenint fans.
Sí, les entrades se van vendre en un instant. De fet, només va anunciar tres concerts, que era pràcticament el final de la gira, el primer a València, divendres passat, llavors...
Que va dir que va cancel·lar, també.
Va cancel·lar.
Perquè Mònica, conta-ho.
Perquè va dir que estava en un hotel molt cèntric i que li va molestar renou de ses falles. De vespre, que hi havia festes tecno i que llavors de matí s'ajuntaven ses bandes, ses falleres, tothom, i clar...
Li va molestar la mascleta.
No només li va molestar, sinó que va dir que necessitaria un any per recuperar-se. I que fatal, i que no tocaria, clar, tota la gent de València t'aguantes. Però és veritat que, clar, com nosaltres, hi ha molta gent que no és d'aquestes ciutats i vas a posta.
Clar,
el desplaçament, has de dormir a qualque banda, jo què sé, ja fas una despesa i t'organitzes. Però bé, després actuava a Saragossa, que sí que va actuar, i dilluns actuava a Sevilla, que és l'únic lloc on varen trobar entrades. I vàrem anar... El viatge que he fet ha estat anar a Madrid. De Madrid hem agafat un cotxe i hem anat dos dies a Còrdoba, que m'ha encantat. I després, ja dilluns, vàrem anar a Sevilla.
Tot per veure en Morrissey.
Tot per veure en Morrissey.
Clar, perquè veure-lo, ell, que té 65 anys.
66.
66, és una absoluta estrella, ho demostra així.
Total, és una diva.
Deu ser com veure un estel, perquè... Si consala cada dos per tres, no?
A veure, el motiu que delegar el motiu d'això de les falles...
Com l'eclipsi del mes d'agost.
Exacte.
No, també... A més passa cada tant.
A Benicàssim, un pic, ja havia pujat... Hi havia els músics damunt l'escenari. I va dir que no tocava perquè va veure que hi havia llocs per menjar carn. Ell és supervegetarià. I a més, en les exigències que fa, no se pot menjar carn en el recinte on ell toqui. I no va tocar...
Però quin part respecta també a la gent que ha pagat entrada?
Clar,
no el vull criticar, evidentment, però...
Però
per això que dius, és sap com una mica
no
de greu ser fan d'aquesta gent.
Sí, però bé, jo, a veure que altra gent s'empipa i li saqui i toques un beneit i tal, jo, per mirar-li, el prens així i...
en el pitjor dels casos, pues, he passat dos dies a Còrdoba, yeah, fantàstics, i m'ha encantat la mesquita, tot, una passada, vos el recomano, si no heu estat. Clar, tu veus llibres, les fotos, els arcs, però al fin que no hi ets de dins, és impressionant, vos el recomano. I es conserva anar molt bé, estava molt ple, tothom...
I què ja... va dir ell? No va demanar disculpes ni
bé,
res?
Bé, va sortir i el primer que va dir va dir lo siento, lo siento, lo siento.
Ei, dones?
És de Manchester. Uh-huh. I clar, però no sap per què te demana perdó. A lo millor per lo de València. Home, i tal.
Un pa perdó, no?
Sí, i res, però estava simpàtic. Vull dir, va... Yeah. Estava un poc irònic i tal, i va mullar quatre tonteries. La veritat, no me'n recordo tot, però també m'ha agradat que en acabar el concert ell, bé, em ho hem donat, presentar músics i tal, té dues dones que toquen a la seva banda, la guitarra solista i la teclista, i presenten els músics i tal, continuen tocant i tal, i quan ja acaba i decideix que ha acabat, ell diu no sé què va dir, gràcies, tal i qual, i després fa passar a tots els músics a que diguin alguna cosa en el públic. I vaig trobar supermono, mm-hmm, perquè té dos músics hispanos, un és de Colòmbia, que fa feina amb ell durant molt de temps, ha fet feina amb ell, i ell va dir, com que era a Sevilla, va dir conserven su música andaluza, que és un patrimoni tal, molt important i tal. I des, jo què sé, i ho vaig trobar agut. Ell se va llevar-se, que sempre va ensopit a l'aire, així com a sexy. Bé, sexy no, però bé, li agrada. I llavors se va llevar-se camia dues o tres vegades i les va tirar. I un pic se'n va anar de l'escenari, va tirar-se camia, se'n va anar, i la gent de devora deia, ara veuràs que no torna, veuràs ara que no torna, però no, va tornar i va dir, no sé què, de la toileta. Se va fer graciosa un poc, però bueno, el concert va estar molt bé, va sonar molt bé, ell va cantar molt bé. El repertori, era vera que no era ideal, que jo personalment hagués triat, era un poc trist, un poc depriment, però bé.
Més
ja
que
està.
Ell venia de València i estava
no,
trist.
No, però ha fet tot el repertori, tota sa gira. Només va afegir una cançó que té en contra dels toros i la va ficar, perquè sa cançó que se diu The Bullfighter Dies, el torero mor, diu que a sa lletra cita a Sevilla, diu a Madrid, corrides a Madrid, a Sevilla, no sé què, i aposta, supos que la va tocar aquesta cançó.
Molt bé.
I res, un gustet, ho vàrem passar molt bé.
Estic supercontents, Mònica, que mos hagis fet aquesta crònica del concert de Morrissey, aquesta artista que és tan especial és un... en tots els sentits.
Sí.
Però avui quin
bé,
gran
vos
moment...
Bé, vos he d'afegir que tinc un amic meu, el meu millor amic de l'escola, viu als Estats Units i no sé com, està casat amb una dona artista i tal, i no sé com va conèixer en Morrissey, però no de fans, sinó de coincidir a un sopar o alguna cosa. I va tenir el detall de demanar-li un autògraf per jo i me va firmar una postal dedicada per jo.
Que bé.
Mare meva, Mònica, que afortunada.
Ah, sí, que bé, sí, la veritat que sí. I, de fet, parlant de música, volem parlar de música avui també, en aquesta secció, si voleu. I d'un moment brutal que poses a pell de gallina. Tots heu sentit parlar d'en Pau Casals, o heu escoltat la seva música. Va ser un músic, un dels millors músics del segle XX, i de fet és una història molt guapa, que bé, molt guapa, molt trista, que justament dia 18 d'abril de 1936 ja sabeu que va ser el dia en què se va aixecar, bé, ara no vull dir el dia de l'alzamiento,
sí,
però bé, se deia així,
se
no?
Coneixia, sí, sí.
El dia que va començar la Guerra Civil, i justament ara sentim el cant dels ocells, que està a vegades la peça més coneguda de Pau Casals, i justament aquell dia assetjaven, dia 18 d'abril, assetjaven un moviment, un concert que havien preparat per fer al Palau de la Música Catalana. Llavors estaven assetjant i justament en aquell moment, quan entraven pràcticament a tocar la darrera part de la novena sinfonia de Beethoven, va ser quan va entrar un missatge, li van donar un missatge d'un conseller allà on li avisava que havia començat la Guerra Civil, que els militars s'havien sublevat, etc. Llavors, en aquell moment, clar, tots se van quedar com a de pedra, no?, perquè assetjaven. I ell va dir... Bé, acabarem de tocar aquesta peça. Vos pareix bé? I tots els músics varen dir sí. I varen tocar justament el que avui tots coneixen com Himne a l'Alegria, que és aquesta part final de la novena sinfonia de Beethoven, i que justament... després, Unió Europea, l'any 85, 1985, la va declarar com a himne europeu. És una música, ara vos parlarem un poc de tot, però és una música que està basada en un poema d'un alemany, de Friedrich Schiller, que va escriure el 1785. De fet, és un poema que parla de fraternitat i de, bé, de coses així de germans. Se diu, el poema original se diu An die Freude, que vol dir a l'alegria, en certa manera. Ja vos dic que el va escriure el 1785, però se va revisar el 1803 i fins i tot en Beethoven va afegir un tros. A Beethoven li va agradar aquest poema i se va basar per crear aquesta sinfonia que ara coneixem, aquesta part final, que és aquesta oda a l'alegria, himne a l'alegria que nosaltres coneixem. Justament en Beethoven, quan tenia 23 anys, perquè clar, tu t'imagines aquell senyor sempre gran, quan tenia 23 anys, el 1793, va conèixer aquesta obra de Schiller en la seva forma original i tot d'una va voler musicalitzar aquesta obra. I imagineu-vos, però que jove, als 23 anys, va crear aquesta sinfonia. Bé, la va començar amb els anys, acabaria sent...
Clar, tots vos imaginava en Beethoven amb la perruca blanca.
Exacte.
I els rissos, que era la perruca que en aquell moment se posaven els senyors perquè era la moda i ja està.
Exacte.
No perquè tinguessin aquells cabells tots.
No, no. Idò, amb els anys han trobat algunes altres referències. Se va fer una pel·lícula espanyola que se deia 1936, que començava justament amb Pau Casals entregat a tocar aquesta novena de Beethoven i amb aquelles paraules que va dir al Palau de la Música durant aquest assaig del dia de 8 d'abril del 36. Va dir: estimats amics, no sé quan tornarem a estar junts de nou.
Que trist.
Vos propòs que executem la sinfonia abans de separar-nos. Llavors això se va fer una obra de teatre, música per a Hitler, en la qual també se va fer en Pau Casals de protagonista. Allà se'l mostra molt trist i de mai més tornaré a tocar. Se pensava que seria el final de la seva carrera i justament a un moment donat, bé, ara l'endemà, dia de 9 d'abril, que és quan s'havia de fer el concert, ara parlàvem de l'assaig, el dia que s'havia de fer el concert, en Pau Casals vivia i va néixer al Vendrell i s'havia de desplaçar, cosa que no va poder fer. Però ara veure que també se compta que... I, de fet, en Carlos Hipólito, que va fer aquesta obra de teatre, explicava que hi ha gravacions d'aquesta suite número 1 de Bach, que és el que sentim ara de fons, en les que, a la que se sent, a part de tocar el cello, se sent com plora en Pau Casals d'emoció tocant aquesta peça. Llavors, era una persona hipersensible i va quedar molt afectat per tot això. A més, també hi ha un altre obra, música per Hitler, en la qual també se li demana a Pau Casals, sembla que també és una història verídica, que tocàs un concert per Hitler. I bé, després de dubtar molt, Pau Casals va ser una persona molt compromesa en sa Pau i va decidir no fer-ho, encara que això li podria haver duit també molt de problemes.
I tant.
També és interessant recordar que, bé, com vos deia ara, l'endemà no vàrem poder anar a fer aquest concert, ja havia començat la Guerra Civil, i per això se diu que és el concert més llarg de la història, perquè encara no s'ha pogut realment acabar. És vera que ara se tornarà a fer aquest concert, i era la notícia que vos volien contar avui. Aquest estiu se farà a Palma, però hem de dir que fa un parell d'anys ja se va fer, coincidint amb el 70 aniversari d'aquest fet, el 2006 se va fer aquest concert en el Palau de la Música de Barcelona, catalana, se va fer dia 14 d'abril. Una altra data, i en aquesta ocasió se va retre també homenatge a Conxita Badia, que era sa solista. Va ser alumna d'en Pau Casals i després ella mateixa va ser mestra de... va tocar bas piano i cantava, i també va ser mestra de Montserrat Caballé. Ostres. Vull dir que aquí veiem un poc com una generació s'ajunta en sa següent.
Sí, quines formes de tancar cercle, també, no? I de fer homenatges molt simbòlics i molt potents.
Exactament, perquè aquell de 8 de... Perdona, vos he dit tot estens abril i era de 8 de juliol. Ara, perdó, perdó. Aquell de 8 de juliol... aquell concert se preparava per l'endemà obrir, fer l'apertura de les Olimpiades Populars, que eren com unes Olimpiades nascudes un poc del poble, que volien reivindicar pues això, la gent del carrer, un poc fer unes Olimpiades Populars. Així se va no fer aquest concert, però com vos dic, anys després se va fer amb Sorfeo Gracianenc, que és amb qui s'havia de fer originalment el concert de Pau Casals, que dirigia l'orquestra, que duien també el seu nom. Així, aquest dia, Sorfeo Gracianenc va tocar les mateixes notes de Simna l'Alegria, amb el pati de butaques ple, aquella vegada coincidint també amb la guerra que... la guerra civil que va patir Síria també fa uns anys. Però hem de dir que ara se tornarà també a fer aquest concert a ses illes. Ara vos parlava d'això, de ses Olimpiades Populars que s'havien organitzat a Barcelona, que era com per oposar-se en els Jocs Olímpics que aquell any se feien a Alemanya, bé, en el Berlín de Hitler, i que havien de ser precisament durant aquelles dates. Llavors, el concert estava previst en el Teatre Grec de Montjuïc, i com vos deia abans, també no va poder fer-se, va arribar aquest missatge, i també ho van comunicar els músics i els orfeonistes, i també el missatge sembla que era del Consell de Cultura de la Generalitat, un senyor que no m'hi aventura Gasol, anunciava que les forces del Marroc s'han aixecat i tot és molt greu. Per tant, hem decidit suspendre, cancel·lar l'assaig i també aquesta sessió de demà del teatre. S'explica que en Pau Casals va quedar molt afectat, que mai va oblidar aquell dia, i que fins i tot, bé, va... quan va demanar als músics, tocam al final, tot van dir, sí, tocam al final. Ho van cantar, sembla que ell va plorar i que se va despedir dels músics com si fossin la seva família. Mm-hmm. Ara en aquest concert que se tornarà a fer se retrà homenatge també a la solista Conxita Badia, perquè aquella havia de ser, i de fet va ser la seva darrera actuació abans de la guerra. Recordem també la lletra de Simna l'Alegria, que parla de tots els homes seran germans, i justament era una... bé, un fet totalment...
una oda a la llibertat,
sí,
no?
Un contrast, no? Mm-hmm, el fet que començàs la guerra.
Molt simbòlic, tot plegat.
Exacte. En Casals, en Pau Casals... va tornar, de fet vivia en barri que seria Sant Salvador, però de fet va decidir tornar quan se pogués, però se va haver d'exiliar. Volia quedar a Espanya, però no va poder, bé, a Catalunya, supos que devia ser el que sentia com el seu país, i se'n va anar. Ara, que ja han passat 80 anys, se tornarà a fer tota aquesta música que va quedar aturada, encara que també s'han fet altres concerts, perquè ell, després d'exiliar-se a França, se'n va anar a San Juan de Puerto Rico, on va morir, i després dedica, quan va arribar a la democràcia, les seves restes se van traslladar i ara està enterrat al cementeri del
Vendrell,
exactament, mm-hmm, on havia nascut. Així, ara se recupera aquest concert, se faran, crec que, 7 o 8 concerts, una cosa així, a diferents espais.
I un serà a Palma, no, Mònica?
I un d'aquests concerts, efectivament, se farà a Palma, i han de dir que serà al llarg de l'estiu. Per tant, la gent que sigui seguidora també també de sa música de Pau Casals, i també vulgui rememorar aquest fet històric, és com una, com tancar un cicle, no? Aquesta assignatura pendent. Així que se farà primer a diferents espais de Catalunya i després arribarà també a Mallorca. Mm-hmm. Se farà també amb participació de músics mallorquins. Mm-hmm. Hi haurà també el Salvador Brotons, però bé, seran sempre col·laboracions entre diferents músics i artistes. Si voleu, podem escoltar un poc la música que vos estimeu més escoltar, de tot el que tenim.
M'encanta la Mònica quan mos dona triar, mos fa triar.
I d'escoltaran, si voleu, la suite de Bach, que és super, super emotiva, i que diuen també que quan ell va saber que tot això passava, va quedar tot sol i va tocar aquesta peça que segurament heu escoltat moltes vegades.
Música clàssica en aquestes hores, Jordi, Xavi.
Te podria dir una mentida. M'agrada, però no...
A veure, un respecte, no, és la suite de Bach.
Evidentment que s'ha de tenir respecte.
No, home, clar, ja sé que tu el tens.
Sí.
És molt interessant.
A tu, Inés?
A mi, a veure, en aquestes hores... A veure, música clàssica sempre és agradable.
Mm-hmm.
Passa que en aquestes hores, el millor és... bé, això, interessant. Home,
no, sí. És agradable sempre,
sí, sí.
No?
Sí, sí. Total.
Bé, i se faran aquesta sèrie de concerts. Em troba que era una història molt guapa per recordar també avui, i que, en certa manera, ara que se parla també de memòria històrica, que sí, que no, aquest és un moment molt emotiu, a més ple de pau, en aquests moments en què se parla també de guerra i del moment actual que estan visquent, en certa manera.
És que tu imagina aquell moment en què estàs fent Pau Casals allà davant tota aquella orquestra, i te ve un conseller, o enviat desconseller, i te diu, no, escolta, que acaba de començar la guerra, d'avui de juliol del 36. Clar, aquell moment de tristesa profunda de dir, i aquell bon home que va dir, tal vegada no tornem a tocar mai més plegats,
sí, no,
i plorant.
Molt cruç,
jo me l'imagino allà al Palau de
la
Música.
Història, i per això s'han de recordar.
En el Palau de la Música Catalana me l'imagino allà amb aquella solemnitud de dir, va, darrere cançó junts i veurem a menys què passa.
Mm-hmm.
Bé, com us deia, se farà aquest homenatge també a Pau Casals. En tot cas, hi haurà diferents homenatges. Se farà al llarg de l'estiu algunes d'aquestes actuacions, i també altres se faran més endavant, al mes de setembre. Una d'aquestes aturades serà també a Can Nostre, en aquest cas a Palma. Hi haurà també diferents cors, músics, orfeons, que faran aquests concerts, i la veritat és que tan aviat se faci, s'anunciï també aquest concert a Mallorca, vos el recordaran també en aquesta secció, si voleu. Però bé, pendents d'aquesta gira i dels concerts, Xavi.
Mm-hmm. No, estàvem mirant també... Exacte.
Se fan senyal d'aquí, la Mònica,
sí,
i
no,
en Xavi.
Això són coses de la ràdio.
Vos voleu dir qualque cosa?
Home, jo a la Mònica li vull dir que l'estim molt.
No hi ha secrets entre nostres oients.
No, que jo l'estimo, la Mònica, i que m'encanta la secció que fa, i que mos dugui sobretot aquests moments històrics.
Mònica, en Xavi t'ha dit que t'estimo.
Jo t'estim també.
Sí.
Bé, hem arribat en el xiu-xiu número 348. Volíem acabar el programa amb un joc, amb els jocs de les pel·lícules. Ja sabeu que podeu concursar amb nosaltres sempre que vulgueu en directe, però no tindrem temps, Jordi. Oh,
no passa res, mos aguardarem.
Tu cal fer feina avui amb això, eh?
Bueno, feina que no faré un altre dia, vull dir.
Escolta, no ho diguis tan fort, Jordi. Vinga, tornareu demà.
No,
3 d'octubre.
Que...
Sí, senyor, se farà el concert. Se farà a moltes ciutats, a Lleida, a Viladecans, a Barcelona, a Manresa, també a Sant Cugat del Vallès, però a Mallorca arribaran el dia 3 d'octubre.
Fantàstic, Mònica.
Gràcies, Mònica.
Gràcies a vosaltres.
I a vosaltres, gràcies, per ser-hi sempre.
Ja no tenim pel·lícula.
Ja no tenim pel·lícula.
Amor, dóna temps, una ràpida.
No.
Oh, quina pena, me sap greu.
Molta tranquil·litat en aquell temps. Molt bé.